ETA va posar ahir punt i final a 60 anys d'història. Ho va fer amb un acte solemne al País Basc francès al qual van assistir diverses personalitats internacionals. Anem cap a Bilbao, enviat especial Dani Gómez, bon dia.
Hola, bon dia, Ricard.
Com es desperta Euskadi en aquest dia 1 després d'ETA?
Bé, doncs es desperta no amb ressaca, perquè aquí diguem-ne que no es nota en l'ambient que ETA ha desaparegut, no fa més sol, no hi ha més llum, tampoc hi ha més amor en l'ambient. És cert que les últimes 48 hores han estat molt importants, han estat històriques, però també és cert que els bascos van passar full ja fa 7 anys, a l'octubre del 2011, quan ETA va prendre la decisió realment important, aquella que deia que mai més tornaria a temptar, que mai més tornaria a matar. Llavors sí que es va notar en els carrers, sí que es va traslladar a l'ambient del carrer aquesta decisió d'ETA. Es va poder veure d'una manera molt gràfica. Jo m'he quedat impactat, per exemple, dies després d'aquesta decisió d'ETA, de veure càrrecs socialistes o populars que habitualment anaven envoltats per un núvol d'escortes i de veure que ja caminaven sols pel carrer sense cap problema. Això sí que va ser una imatge molt, molt gràfica del canvi important que acabava de passar al país. Com dic, el que ha passat en les últimes 48 hores, el comunicat de dissolució d'ETA de dijous i al final solemne ahir al País Basc francès, són conseqüències lògiques, conseqüències naturals d'aquesta decisió presa per ETA el 2011.
De fet, els presidents del País Basc i Navarra acollien així aquest final d'ETA.
ETA no ha sido capaz de expresar una palabra de rectificación dirigida a todas las víctimas.
Lamentablemente, en el comunicado final de ETA no se ha proyectado una mirada ética y crítica a las consecuencias de su acción, reconociendo la injusticia del daño causado.
¿Es un sentiment general aquest que sentíem ara?
General, no ho sé. Suposo que hi haurà opinions per a tots els gustos, no? Si fem una enquesta al carrer. Però com a càrrec institucional i també com a membre del PNB, orgullo hauria de saber que l'any 1959, poc després del naixement d'ETA, el govern basc a l'exili, que llavors estava presidit per l'endecari Aguirre, el primer endecari de la història, que també era del PNB, bé, doncs, aquest govern basc a l'exili va reconèixer, atenció, va reconèixer a ETA com a grup resistent contra la dictadura franquista. Què suposava això? Doncs que el govern basc ajudava ETA si calia amb diners, com ho va fer més d'una ocasió en aquella època, o també ajudava a escapar als militants d'aquesta organització de la policia franquista, com també va passar en més d'una ocasió. Pensa que llavors la relació entre els fundadors d'ETA, entre Julián Madariaga, José Manuel Aguirre, Álvarez Emparanza, era molt fluida. Es coneixien molt els fundadors d'ETA i els membres d'aquell govern basc a l'exili amb seu a París. A més, passa una cosa curiosa entre els lendacaris i el procés de pau. Mira, ETA ha pres tres decisions molt importants els últims 7 anys. Com deia abans, el 20 d'octubre del 2011, ETA abandona per sempre la violència. I on va enxampar aquest anunci el llavors lendacari, el socialista Patxi López? En un tren entre Washington i Nova York. És a dir, fora de cobertura. L'any passat, el 8 d'abril, ETA es desarma a l'Ajuntament de Bayona, al País Basc francès, ho vam explicar en aquest mateix programa, en directe. I lendacari Urkullu va pensar que el millor que podia fer aquell dia era inaugurar la línia 2 del metro de Bilbao.
Ja t'entenc.
I ahir, a Cambó, es formalitza la fi d'ETA amb una cimera internacional i Urkullu surt a passejar en tren entre Hendaya i Sant Sebastià. No deixa de ser curiós.
Veig que el tren o el compàs del xatxatxà en aquest cas acompanya.
Exacte.
ETA, de fet, s'ha mogut molt aquests últims anys. Ho ha fet sense interlocutors a Madrid perquè el govern espanyol sosté encara públicament que no es pensa moure en el tema que queda pendent, que és el tema dels presos.
Los crímenes de ETA se seguirán investigando. Sus delitos se seguirán juzgando y, en su caso, condenando. Y las condenas se seguirán cumpliendo. No hubo ni habrá impunitat.
I ahir sentíem, de fet, les veus internacionals que també apostaven per poder establir una mena de diàleg sobre el tema dels presos.
Sí, la veritat és que sorprèn, no?, perquè sembla enfadat el govern espanyol. O sigui, ETA desapareix i Rajoy no ho celebra, quan bona part de la comunitat internacional, per no dir tota la comunitat internacional, està festejant que l'últim conflicte armat al continent europeu hagi desaparegut per sempre, no? Uh-huh. La veritat és que el problema dels presos és un repte pendent pel futur. Ahir mateix ho deien els mitjans internacionals. Ara mateix hi ha 277 presos d'ETA, 225 compleixen condemna a Espanya, 52 a França, i el govern del PP sempre ha dit que canviaria l'actual política penitenciària, que acabaria amb la dispersió quan ETA plegués, quan ETA es dissolgués. I ara que s'ha dissolt, li posa noves condicions.
Ja.
Sí, li diu, els seus membres ara s'han de penedir, han de demanar perdó, han de col·laborar amb la justícia, que són condicions que no es posen a la resta de presos comuns. I si el govern de PP no creu que els presos d'ETA siguin presos especials o presos polítics, com es consideren els mateixos presos d'ETA, doncs tampoc se'ls hauria d'aplicar una situació excepcional. També cal pensar, cal tenir en compte que una gran majoria de la societat basca, una gran majoria, això ho diuen totes les enquestes, està a favor d'acabar amb la dispersió, perquè pensen que això és un càstig afegit a les famílies. Tots els anys, aquí a Bilbao, hi ha una manifestació a principis de gener que és multitudinària, que és massiva, que reclama precisament això, la fi de la dispersió. A més, no hi ha cap llei espanyola que avali la dispersió. Això és una decisió política que s'està aplicant des de finals dels anys 70 o principis dels 80. I el que diu la llei espanyola és precisament tot el contrari, que el que cal és que els presos compleixin la condemna el més a prop possible de les seves famílies.
Sí, sí.
Per tant, dissolta ETA, Rajoy tindrà molt difícil de justificar davant la comunitat internacional que no canviarà ni una coma la seva política penitenciària respecte als presos d'ETA.
Ho seguirem. Dani, gràcies per aquesta connexió. Un plaer treballar al teu costat a la Ràdio Pública. Una abraçada.
Igualment, adéu.
De fet, el que es coneix com a règim de dispersió penitenciària és això.
La Constitució i el Codi Penal espanyols estableixen que la presó ha de servir per reinserir els condemnats a la societat i un dels criteris per aquesta reinserció és mantenir l'arrelament dels presos.
L'objectiu, des d'un punt de vista penitenciari, és que els condemnats puguin fer vida normal quan acaben de complir la seva pena. Per això els presos tenen el dret a complir la pena tan a prop com sigui possible de casa seva.
Una norma general que en el cas d'ETA fa molts anys que no s'aplica és la dispersió, que va per dues vies: allunyar els presos del País Basc fent-los complir la pena en presons canàries, andaluses, gallegues o madrilenyes, i a més separar aquells presos que compleixen sentència a la mateixa presó.
L'esquerra versàlia ho denuncia des de fa anys, però les autoritats penitenciàries o successius governs espanyols defensen aquesta política i fins i tot argumenten que afavoreix la reinserció dels qui volen abandonar l'organització, perquè estan lluny de l'entorn, ho poden fer amb menys pressió.